Òptica Roig, la teva òptica de confiança, té per a tu una promoció exclusiva. Ulleres completes graduades antireflexants des de 69 euros. Ulleres progressives d'alta definició des de tan sols 189 euros i amb progressius d'alta gamma 2x1 per tu o per qui tu vulguis. Estem a la Rambla Sant Francesc 15 de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 892 21 94. WhatsApp 670 11 44 45. Pàrquing gratuït per als clients. Òptica Roig, sempre al teu costat. Perquè sabem el que necessiteu, perquè tenim molts anys d'experiència, perquè som de casa. Recanvis Penedès posa al vostre servei personal altament qualificat. Un estoc de productes centralitzat a la nostra botiga del carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca que us facilitarà a l'instant el que voleu. I un telèfon al 93 890 18 11 perquè pugueu fer les vostres consultes. Recanvis Penedès, tot tipus de recanvis i accessoris pel vostre vehicle. Recanvis Penedès. Som d'aquí, som de casa. A Cal Vicentó, perfumeries i adrogueries, estrenem nova pàgina web amb venda online. www.calvicentó.com. Descobreixi el nostre ampli assortiment en productes per a la higiene personal i neteja de la llar. Faci les seves compres i les hi portarem a casa. O, si ho prefereix, pot recollir-les a qualsevol de les nostres botigues. I ara, en les seves primeres comandes, obtingui un 10% de descompte directe amb el codi VIP10. Cal Vicentó, nou establiments al seu servei a Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Sant Sadurní. I ara també venda online, a preus especials i importants descomptes. Sempre al seu servei.
Al Voltatge, el teu espai de rock clàssic des del 1982 a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Soc en Josep Sardà i els dissabtes i els dimarts serà per mi un plaer portar-vos pels camins del rock.
Les Deus Aventura, a Sant Quintí de Mediona. Ara és l'hora de gaudir, en plena natura i amb tota la seguretat, de les Deus Aventura. Feu les vostres reserves al 696-965-684 o bé a lesdeusaventura.cat. Ha arribat l'hora de poder passar un bon dia a un dels millors parcs d'aventura de Catalunya. Circuits per a nens a partir d'un any, circuits acrobàtics, tirolines de més de 120 metres, vies ferrades, amb els amics, amb la família. Les Deus Aventura, a Sant Quintí de Mediona. El 30 de setembre i l'1 d'octubre activa la teva part més tafanera. Arriba la sisena edició d'Obrim Vilafranca, l'esdeveniment que mostra el ric patrimoni arquitectònic vilafranquí. Deixa't seduir pels 18 espais, tots ells amb visita guiada. Escull què vols visitar, el teu horari i reserva la teva plaça gratuïtament. Més informació i reserves a www.turismevilafranca.cat.
Todos dicen lo mismo. No, lo importante es formar al niño y tal. Y ves el del Alevín del Barça que quiere ganar 25-0 y ganar todos los títulos porque quiere, evidentemente es importante su evolución de entrenador. Error. Cojan entrenadores que solo quieran formar. Y formar significa que los niños tienen que jugar en esas edades, para mí, en diferentes posiciones. No especializar a un niño, porque un niño tiene que saber que para jugar de lateral tiene que ver la dificultad que tiene cuando juega de medio y cuando juega delantero, y que prueben hasta de portero todas las posiciones, y sobre todo que jueguen todos. Los entrenadores de categorías inferiores, si tenéis intención de subir y queréis haceros entrenadores, no empecéis con niños, porque vosotros buscáis el resultado y los niños no necesitan ese agobio y esa presión. Si quieres formarte y quieres formar a niños, perfecto. Fórmalos, exígelos, mejora su técnica, que es la única condición. No les hables de táctica, de preparación física, eso no vale para nada en esas edades. Hablo en edad hasta los 13, 14 años. que jueguen en diferentes posiciones, cámbialos, que pasen por el banquillo y que se queden sin convocar todos, que jueguen todos y ya está, porque estás formando, no tienes que ganar títulos.
Pues eso.
Bueno, pues això farem. No exigirem res al Pep. Senyores i senyors, amb vostès el que faltava amb Àlex Santamaria... És que si no el posava m'ho feia a sobre, perquè m'encanta. I Pep Vergés, hola, què tal?
Bé, m'has fotut el dia en l'aire. Començava ara Feijó a parlar.
Sí?
Sí, m'has fet parar-ho
per fer
aquesta birria de programa.
Home, no. Debate investidura, no, eh? Jo ràpido, eh?
Sí.
Potser el YouTube mateix el dona, eh?
El dona... Jo l'he vist.
A la 1 segur, no?
Jo l'he vist.
I a 13 Televisió també. No, 13 Televisió no sé si estan molt a favor
del Feijó, eh? Jo l'he vist. Bueno, començava ara mateix, eh? O sigui, deu portar 2 minuts després que... No sé, hosti. Quan ha dit hola, buenos días, gracias, presidenta, m'has fet començar el programa.
Partido Popular en las pasadas elecciones generales. Y no voy a abusar de la confianza de los votantes.
Yo hombre, lo primero que digo, no voy a abusar de la confianza de los votantes.
Que respaldaron a otras formaciones que no son la mía y que me han confirmado su apoyo a esta investidura.
Ah.
Y finalmente... Me siento representante de la inmensa mayoría de españoles que el 23 de julio votaron a partidos que tampoco llevaban en su programa electoral ni amnistía, ni autodeterminación, ni ninguna fórmula equivalente o análoga.
Perquè això de la immensa majoria de los españoles és el qualificatiu que s'han inventat per qualificar 60.000 manifestants, no?
60.000 ho dius tu. Eren 40.000 segons el govern civil i 30.000 segons la poli.
Ja fem una camma 50.000, va. I això és una immensa majoria d'espanyoles.
Si la poli teva et diu 30.000, és la teva, eh?
Hosti, si 60.000... Bueno, és igual, si 40.000... entre quants milions d'habitants d'Espanya?
No, i que van venir només d'Andalusia, van venir, no sé, van 18.000 persones.
Tots, autocars de tot arreu i de tot Espanya. Per tant, Espanya que té 40 milions d'habitants.
Madrid té 5 milions o 6 de...
Comptant només els madrilenys.
3 milions o 4, sí.
Sense autocars,
sí.
4 milions de 60.000 persones.
Tu comptes els que van sortir de Madrid i...
Immensa majoria, no sé. Així a Catalunya, quan es va fer les manifestacions dels 2 milions i mig de persones sobre 7 milions d'habitants, allò duria ser...
No, però inclús aquest 11 de setembre, que sense tenir a favor les dades de la policia, com si tenen a Madrid, van dir 150.000 i sempre tiren a baix, ja sap, en aquell any de la polèmica.
Home, 150.000 sobre 7, 8 milions o 10 milions de catalans.
Eren més, tampoc eren 800.000, com deien els organitzadors,
però
calculo que 300.000 sí que podien ser.
300.000 sobre allò surt d'una bona immensa majoria.
Per això van canviar, s'havia de fer en un lloc, que hi cabia molta més gent,
llavors
van canviar la plaça perquè...
Em sona, ara el que estem fent aquí, perdonin, no vull, però em sona una mica el dia de la rifa de Nadal. Saps allò que va sonant de fons? 1.000 pessetes, 30.000 pessetes... Bueno, euros, ara ja són euros. Em va sonant de fons la cantarella del Feijó mentre anem fent el programa, com si toqués alguna primitiva, alguna grossa, alguna cosa.
Que... Ni éticamente es aceptable. Fuera de la Constitución no hay democracia.
Ah, per això ells se salten la Constitució quan han de triar el Consell General del Poder Judicial, els jutges que se la salten directament.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la Unió Europea, se salten tots.
Sí, però bueno, ja està.
La presidència del govern justifica los medios. Por eso, por donde otros ya han pasado y parecen dispuestos a pasar, yo no.
Ah.
No paso por renunciar a la igualdad de los españoles y a todo lo que compartimos para ser presidente del gobierno.
Per això Catalunya té un dèficit de 20.000 milions d'euros.
La igualdad com el rei, no?
Sí, i el rei.
Igualdad
para todos, sí, señor.
No paso por traicionar la confianza de los españoles que me votaron para ser presidente del gobierno. Porque, además, defendiendo todo esto, mi partido ganó las elecciones. Sí, ganó las elecciones. Como, por cierto...
Sí. Faig molta il·lusió, a l'hora d'aplaudir.
Tots... Bueno, totes les tones estan igual, eh? No podia començar perquè no paraven d'aplaudir.
Sí, pues malament, no? Estàs despistant el teu, no? És el seu, no? Feijó és el del PP, no?
Algo menos de 18 meses. Ganamos en Andalucía, en las municipales, en las autonómicas, y también... por más que algunos de ustedes no haya querido reconocerlo, ni con la más mínima cortesía, ganamos las elecciones generales el 23 de julio. Sí, ganamos las elecciones de forma incontestable, con 16 escaños más que la segunda fuerza. Con mayoría absoluta...
La segunda fuerza es el PSOE, ¿no?
Y con más diputados, 137 de los que nunca ha alcanzado el actual presidente en funciones en las 5 elecciones a las que se presentó.
I tenim tot això perquè no pot governar.
Señorías...
Dic jo. Han fet amics, eh? Han fet molts amics, perquè abans, escolta, si no eren els bascos, eren els catalans. Sí. Si no eren nosaltres,
bueno, tu. Els bascos...
Clar, clar. Cuidado, han fet molts amics, eh?
Es que en la ronda de contactos con el jefe del Estado me presenté con más apoyos, 172 de los que a día de hoy, salvo que lo oculten a los españoles, ninguno de sus señorías han superado. Pretendo decir con ello que este debate es la consecuencia lógica del resultado electoral. Para que la legislatura arranque, para que como mínimo el contador se active y para que todos tratemos de elegir...
Bueno, que hem d'escoltar tota l'estona aquest senyor o no? Perquè si no comencem... Escolta...
No, tens algú més?
De fet, avui el diari El País publica... Clar, és que la hemeroteca m'ho mala. Publica tots els discursos d'investidura de Feijóo, evidentment al Parlament gallec. I vaja, que des del 2009 fins al 2020, em sembla, no, 2017, bueno, ell ha anat guanyant en majories absolutes. Hombre, diguem que hi ha una variopinta diferència en sus discursos respecte al que ara mateix està proclamant. Vull dir que tampoc voldria jo aquí ara tirar a echar aigua al vi, però han fet com un estudi de consideracions, per exemple, Galícia. A veure, per Feijóo, què podia ser Galícia per allà el 2012? Una nació. Una nació. Senyores i senyors, segons Feijóo, el 2009 va deixar nombroses perles oratòries, segons aquest estudi, i que ara es poden, per cert, recuperar. Jo no ho vull fer perquè és que no tinc tant de temps, tu, escolta. Jo simplement m'he dedicat a llegir l'article aquest, que també publica, per cert, el diari Público, perquè el diari El País, com amb tota la roda del món, t'has de subscriure. I llavors et surt la notícia sencera. Però mai, mare meva, arriba el Público, que és més o menys de la mateixa orientació d'allò, i va i et publica l'estudi.
Clar, el Público és amb obert.
Una mica d'allò, eh? Sí, sí, sí. Bueno, va defensar també que el gallec havia de ser present a l'ensenyança pública de Galícia, només faltaria, que la llengua és imprescindible, i recordem que fins i tot en el discurs el PP és un partido galleguista empeñado en defender la defensa y pervivencia del gallego, lengua propia y señal de identidad de los gallegos como pueblo. Si ja no és una qüestió d'idioma per comunicar-se, que avui en dia, com argumenten que el català, home, no sé per què, si nos podemos comunicar todos en español. No, no. El gallego és una llengua, una senyal d'identitat de la nació gallega. Ah, caramba! El idioma, diu, el 2012, se defiende hablando. Això va proclamar Feijóo aquell dia en el discurs d'investidura. Recordem que pocs mesos després va insistir a l'ús del gallec en l'ensenyança pública de la comunitat que presidia durant tot el temps que va ser president. Ell ha insistit que el gallec havia de ser la gran llengua troncal de l'ensenyament a Galícia. En els discursos del 2016-2020 també va deixar moltes perles, entre altres l'abnegada respecte a la Constitució, per això han anat bloquejant la renovació del poder judicial al llarg de tots aquests anys, saltant-se qualsevol mandat de la Constitució, i moltes més perles que, si voleu, podeu anar recuperant i que, com deia, reconeixien sobretot Galícia com a nació. Que diferent ara.
Bueno, fi.
I que això sí, el gallego se defendia hablando, com ells estan defensant que es pugui parlar al Congrés dels Diputats. Hablando, claro. Hablando prohibiendo.
En fi, no m'interessa per res. També hi ha debat a Catalunya.
Hi ha debat a Catalunya perquè sí, hi ha debat de presidència, no? Com es diu el de Catalunya? És que no ho sé.
No sé.
Surt a TV3.
Debat. El canal 33.
El 33 també està, no?
En directe.
El debat parlamentari.
De manera...
La legislatura. Fa un any, recordi?
Clar, l'informatiu que hem fet ara.
També surt?
Bueno, potser no ho heu escoltat molt bé i no... De fet, crec que no anava res.
Catalunya Informació, no?
No, avui no, perquè estan donant el debat.
Ah, vale, per si ho fèiem la xarxa. Ai, la com,
la
xarxa. Sí, la com.
Però no, hi ha sigut una connexió...
Ja, una mica difícil, no? Bueno, és igual. Total, que de moment queda aquí el debat. El senyor Feijóo encara parla?
Un moment crucial que vive la nación y obremos en consecuencia.
Vale.
impulsando sin duda los amplios consensos que España necesita.
Claro.
Señorías, lo queramos reconocer...
Los consensos se consiguen machacando a Cataluña, ¿verdad? Con el 155, com va dir Rajoy.
Es diu el debat... a Catalunya es diu el debat de política general.
Ara! Ara! Ara, sí, home, sí que és el nostre, la nostra. Debat de política general, que l'any passat, per cert, el debatia un govern que hi havia Junts i Esquerra. I just en aquell debat ja van haver-hi com afirmacions molt agres que van derivar amb el trencament del govern, recordin, ara fa un any, en aquell mateix debat.
Ara està parlant Aragonès.
Ah, sí? Hòstia, ara me'l faràs connectar amb...
No, no, no.
La veritat, eh? Home, podríem seguir comparant una mica els tons. De moment, aquest és el to de Feijó.
...de nuestras fronteras. Ante este contexto, ¿de verdad no creen que hay motivos de sobra para que fortalezcamos vínculos en vez de preservar en romperlos?
Ah, o sea... con Cataluña, quiero decir. Qué buen rollito, ¿no?
Es igual.
Bueno, va, es igual. Escolta, ahora buscaré el de l'Aragonès a ver si digo alguna cosa.
Es más... Yo creo que... No dic res. No dic res, que al final em fotran al carrer, mi.
Ah, no, no.
No, però no sé si potenciar els caus...
Ja. Yeah.
Els escoltes...
Ja. Yeah.
No sé.
Sí que es podria.
No ho sé, perquè també té un to més tranquil, l'Aragonès, saps?
Sí,
el
sí,
president
sí, sí.
Aragonès, perdó.
Mira, això, no, no, no el trobo, aquest. Estic a la pàgina del Parlament de Catalunya amb el YouTube, no. Però no, no ens emeten en directe.
Està el 324.
Tot. Vaja, hombre, el del... Veus aquí, el de l'investidura de Madrid sí que el transmeten per YouTube en directe. En canvi, és que TV3 està una mica més lent. O el Parlament de Catalunya està una mica més lent. No, no, és el Parlament de Catalunya.
Jo ho he sentit per això, per un canal d'aquests 324, o Esports 3,
ja,
o...
Ja farem, sí.
M'emporto 3.cat, o que és CanCat. No sé, no ho sé, perquè canviaràs...
Ja saben vostès que nosaltres, evidentment, Aragonès...
Fixa com li volen dir 3CAT i no hi ha manera, eh?
Ningú 3CAT? Diu,
per més anunci, sí, li han canviat el nom. Ara es diu 3CAT.
Ja estan, no?, fent el debat, perquè no em surt allò en directe.
Sí, tu. El tinc jo aquí.
Cago en dena, tu.
Hosti, és que diu, a veure si el tindré jo aquí,
no,
tu no.
No, 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 sí, home, sí, directes, té... posem transmitir en directe del debat, va, aquí. Però és que, insisteixo, no veig molt brillo a l'hora de que volgués que la gent segueixi aquest debat, perquè he hagut de clicar dos o tres coses per arribar precisament... No, no, ja sí, ja el tinc. Però he hagut de clicar dos o tres coses per arribar a aquest debat, mentre que el d'investidura de d'allò...
És més fàcil.
Ah, no, em surt el d'investidura. Em surt el d'investidura d'allò. O sigui, que em surt primer el bàner d'investidura del Feijó que no pas el de l'Aragonès. Això, Aragonès, t'hi has de posar, eh? T'hi has de posar que no et fan gaire cas, eh, la 324.
No.
Ja farem, tu.
Bueno, en fi, molts debats.
En fi, serà fi. Apa. I què
no,
més?
Res, estic, no ho sé.
Home, és que... una cosa que hem de celebrar, almenys jo celebro, que és que el jutge descarta tirar endavant el cas de la Judit Martín, el cas de la Macarena, recordin.
Del Rocío.
Del Rocío, no? Què era, el Rocío, Macarena o
no,
Rocío?
No, la Virgen del Rocío.
El Rocío, ah, sí. La Mare de Déu del Rocío, no?
I, suposo que ho veus les imatges...
Dantesques.
Del Rocío i tal. Ja...
Dantesques, mira, aquí estan, aquí estan. Era terrible.
Si pudiera girar, me lo diga.
Llavors, què passa en aquests casos? Qui assumeix el... Qui assume, és a dir, hi ha un...
Protocol.
Hi ha un conveni col·lectiu, anava a dir, per si passen altres coses. Les altres verges, us és igual? O esteu sindicades?
No, aquí hay mucho individualismo.
Ah. Ya.
Y aquí no nos hemos unido nunca.
Sí.
Cada una va por su lado. Sí. Claro, cada uno tiene su parroquia, tiene su historia.
Sí.
Ya está. Y el egoísmo puro.
Sí. Bueno.
¿Verdad? Sí,
pero
tiene razón.
La verdad...
Tiene mucho razón. La Virgen del Rocío tiene...
Cada año
calla, una... calla, hombre. ¿No ves que me estoy hablando con unos señores? Sí. Yo me estoy diciendo, lo voy a decir. ¡Cállate!
Sí. Cada año es una romería del Rocío.
Sí.
Y van, bueno, no sé, centenars de milers de... ¿Cuántos hi ha dit?
Centenars de milers
de millones.
D'andalusos, sí.
De españoles. Sí. Porque vienen
y turistas.
Y turistas. De todo el mundo vienen.
A ver. Meva, es una atracción.
¡Guapa! Me dicen.
Sí.
Guapa. Y sí. Guapa. Mira, dice... ¡Guapa, guapa y guapa!
Sí.
¡Y virgen, virgen, virgen! ¡Viva la Virgen del Rocío!
¡Viva!
¡Viva! ¡Viva! aquella gent cantant.
Bueno, pues ja saben, vostès recorden vostès aquest gag que podríem escoltar tot, però tampoc no d'allò que ha estat en principi descartat. Tot i que Abogados Cristianos, amb tota la ràbia del món, doncs saben vostès que RQR insistiran, tot i que el jutge ha argumentat perfectament que es tractava d'un gag que ell reconeixia que podia ofendre algú, però que això no era ni molt menys motiu.
Era llibertat d'expressió.
Exactament,
i
de tirar endavant. I que estava en un context de paròdia, amb un programa de paròdia. No estava allò tret de context ni d'allò. Per tant, el jutge, home, doncs com ha posat dos dits de front, tot i que aquest jutge no sé si tindrà molt futur, amb les altes esferes judicials espanyoles, perquè ha demostrat tenir un anticristianisme. Espanya és molt cristiana, saben vostès, molt devota. I per tant, Abogados Cristianos, RQR, ha recorregut aquesta sentència i continuarà denunciant els arguments. I a més, a través del seu Twitter es veu que ja ha deixat anar algunes andanades i una mica més enrabietar-se, l'he vist més el llautó i ha començat ja a defensar Vox i a defensar altres... Ah, i a obrir una... Per cert, no sé si tens suelto, el mateix Abogados Cristianos en el seu Twitter... Ai, els estic fent propaganda, no sé si això...
No, per què? Per seguir fent aquestes coses?
No, recapten fons per mirar de recuperar el Valle de los Caídos. Per mirar de fer un mausoleu, un monument, que allà mateix, i abogats per tal de recuperar el monument al Valle de los Caídos, la qual cosa ja demostra una mica el tarannà llibertari, absolutament democràtic, i paf, d'Abogados Cristianos. Gent de bona fe.
Sí.
Gent de bona fe, efectivament.
Bueno, també, avui també he estat, o ahir, va estar absolt d'una altra cosa que li demanaven a Sandro Rossell.
Mm. La cinquena, jo, cosa
de,
que...
De delicte fiscal, que
sí,
era.
Sí, que cinc...
I el jutge ha dit que no ha fet cap delicte fiscal. Mm. És a dir, jo em sap greu ser tan pesat, però segueixo dient el mateix.
Mm.
Aquests senyors de l'UDEF, de l'Unitat de Delictos Monetarios, no sé què, financieros... Mm. I el fiscal, i la jutge, que va admetre proves que eren falses, i quan se li presentaven les de veritat no les admetia, aquesta gent haurien de ser jutjats. Però jutjats per prevaricació, per abús de poder, per falsedat documental, per tot això. Tot això té un nom. I en canvi, què? De Rositas, bueno, no, ese senyor no hizo nada, venga. Ja està.
Bueno, Sandro Rossell sí que és veritat que sí que ha manifestat que ell no es quedarà de braços creuats, no com altres que el que volen és passar pàgina. Recordem que tots aquests casos van venir casualment després de cedir a l'estadi per la manifestació per el referèndum de Catalunya i per tant, i per la llibertat. I això, doncs, casualment es veu que llavors tothom es va donar compte que era un estafador a Hisenda i tantes coses, i fins i tot estafador a la Federació...
Brasil i paraïsos fiscals.
I la Federació d'Estats Units, també, de futbol...
No, Estats Units. Units, hi ha l'FBI,
tot,
i el CSI Las Vegas, i el Homer Simpson.
I responsable de tota l'estafa bancària d'Andorra,
sí, ell, també,
ell era tot.
Bueno, al final tot ha quedat amb aigua de borrajas.
Sí, li queden dos causes. Queden dos causes encara, penjants, i veurem quan
bueno, perquè té 20.000... Clar, és que...
Sí, clar.
Bueno, és com això d'Abogados Cristianos, o quan el jutge del cas Sandro Rossell li va dir al fiscal que parés ja, que no presentava ni una prova. I què volia dir anar cada vegada recorrent?
Bueno, tenint en compte que...
Però això haurien d'anar a presó, aquests tios.
No sé si has llegit un article que vaig enviar ahir a un grup que tenim nosaltres,
sí,
de VilaWeb, que recomano molt, que esbrina una miqueta música, sisplau. De què? Podem posar música?
No sé.
Va, música de Bugs Bunny, tot el que tingui. Home, no, aquesta no és de misteri. Però és una mica l'Espanya actual, eh? Bueno, va, aquesta. Que sembla que alguns analistes internacionals comencen a veure que això de les negociacions de l'amnistia potser no només abarca l'amnistia a tots els implicats catalans respecte a les injustícies que d'una manera o altra s'han anat fent a Espanya a nivell judicial, sinó que sembla que podria tractar-se també, evidentment no ho reconeixeran mai, d'una amnistia als propis jutges de l'1 d'octubre, és a dir, Marchenes i companyies. Perquè sembla ser que hi ha el rum-rum, evidentment a les Espanyes no, sinó fora de les Espanyes, de que un cop s'admet a tràmit la denúncia al Tribunal Internacional dels Drets Humans que van interpel·lar els 9 jutjats i sentenciats de forma absolutament injusta pel Tribunal Suprem, doncs s'han admès a tràmit. I compte perquè es veu que quan aquest tribunal admet a tràmit una cosa d'aquestes, diguem que les Espanyes no s'ho esperaven.
No. I una de les
coses... I l'Esperon, que ara, corrents, comencem a fer la llei d'amnistia.
Diu que, clar, si hi ha l'amnistia, el Tribunal de Drets Humans ho donarà per...
perquè és com si l'estat rescabalés per,
exacte.
Aquesta malifeta.
I si no hi ha l'amnistia, es veu que ja ha demanat en el govern espanyol que li digui, i també suposo també perquè van posar primer rebel·lió, després sedició, ara ja no hi ha rebel·lió, no hi ha sedició.
Però continuen perseguint.
I continuen, aquests senyors estan condemnats, i a més estan indultats, però en qualsevol moment poden tornar a la presó. És a dir, que els hi doni els motius pels quals van ser condemnats a tants anys per delictes que ja no existeixen.
I fixa't tu que és veritat que estires del fil, tot i que no són suposicions contrastades, però sí suposades, de que, coi caramba, totes les Espanyes, per dir-ho així, espanyoles, han saltat a la iugular d'aquesta possible llei, que encara no n'hi existeix, de l'amnistia, i s'han posat a defensar Espanya i su integritat, i que esto es terrorismo, i no sé quantes coses, i molts jutges s'hi han posat allò també estupendos, però en canvi, tant Marchena com Llarena l'altre dia va fer una conferència i va parlar del tema com amb una suavitat, com dient, bueno, esperemos a ver...
Pues que Llarena no pienso, està una mica... Està lligat,
No pienso Llarena, enviar ninguna orden hasta que...
Llarena no sap per on anar.
I Marchena no va de boca, quan era el màxim defensor i el màxim adalid de l'Espanya integral.
Que principalment va ser ell el que va jutjar els nou.
I sentenciar.
És a dir, que és ell el que potser li cau una pau del Tribunal de Drets Humans.
Ell va ser el que va conduir un judici a totes llums irregular. Va retrasar els testimonis visuals al final del judici. Va obviar moltes proves que estaven absolutament manipulades.
Només apretava en els testimonis dels acusats. Quan sortien els testimonis de la policia, recordin que hi va haver un que va repetir tot.
La policia simplement van repetir... Hi havia un que repetia va exactament el de l'altre.
No, i un que repetia ell.
Sí, sí.
Se'n va donar compte un advocat, no sé si era el Martell o no sé quin era, que cada dia han de venir els mateixos.
Sí, sí. Va repetir el testimoni.
Vostè vino ayer i no li va dir res. Si arriba a ser un dels
brutal
testimonis dels acusats, hauria dit que estava prevaricant, que ja rebaria...
I clar, no sigui cas que avui es veu que hi ha hagut com un abans i un després, coincidint amb les eleccions, de que el Tribunal Internacional de Drets Humans ha admès a tràmit. I, pel que sembla, quan una cosa d'aquesta s'admet a tràmit, vol dir que han vist realment que hi ha aquí un... Hi ha tela, hi ha carn a tallar, hi ha graella.
Recorda que també van dir fa poc que tractarien el cas comun, com un cas general, allò que diu el Tribunal General de la Unió Europea, el general no diu més res, el de Justícia, que diu que l'única manera que potser, que tampoc poden ser entregats, és si es considera un cas de minories afectades. El Tribunal de Drets Humans ja ha considerat la causa catalana com un cas total i també es va comprometre a accelerar-ho. Accelerar-ho.
Per això.
A mesura que anés rebent les sentències, aniria accelerant. Les peticions.
Ves per on, que aquí el govern, evidentment, té molta pressa per resoldre això. S'està avenint a coses que jo mateix, francament, penso que uns mesos enrere no s'haurien vingut de cap manera, i abans repetició d'eleccions que altra cosa. I que, caramba, això de l'amnistia ves que no sigui només pels catalans, saps? Evidentment, els policies ja els inclouran a tots, no sé, més faltaria, però que no sigui una llei d'amnistia per Marchena, Llarenes i companyies.
Jo crec que
estan calladets.
Bueno, ja dic, l'amnistia el que farà, per una part, és bona per ells, perquè, collons...
Home, si es rescabala tot i es tanca el tema...
Exacte, i a més significarà que no hi va haver delicte.
Clar.
I, per altra banda, és dolent per això, perquè ara que sembla que la justícia europea començava a caure amb tot el pes de la llei sobre el Marchenas i tots aquests...
No, que sí, que hi ha... a més, és com un argument com molt... molt coincident, que si l'estat espanyol, aleshores, atorga tractes de favor, d'amnisties i de més als perjudicats, es considera que ja està resolent i rescabalant de la malifeta que ha fet.
Ara ja no es podran queixar, perquè Europa dirà, hòstia, si ja us han donat l'amnistia,
ja
estan indultats uns, amnistia, tot
us
està...
Us han robat mitja vida, però és igual, i us hem arruïnat també mitja... Bueno, però és igual, cap problema, el Tribunal de Cuentas, el mateix que recordem a absoldre la senyora Botella, no? Vull dir, escolta... Jo anava una mica enrere, Judit Martín, Abogados Cristianos, denunciant-la per aquest gag i tal i qual, i jo suposo que Abogados Cristianos, amb aquesta falera i seguiment triomfal de les desacatos i de les ofenses a la religió catòlica i cristiana i judeo-maçònica i no sé quantes coses més, Suposo que també ara denunciarà el gag que Judit Martín va fer per Sant Fèlix, no? Otro que te'l baila. Sant Fèlix també va ser ultratjat per aquesta humorista. Por favor.
Amb abogados cristianos no guanyen...
Vale, ja el veig.
Què, què?
Ja el veig, està aquí.
No guanyen ni un judici.
Bona nit, Sant Fèlix.
Bona nit.
Però van remenant.
No, no sé on treuen els diners. No guanyen ni un judici, eh? Sí. Ni un.
Disculpi'm, que, sí, és que veig que això ho porta del revés. Deixi'm que el canvi,
ui,
perquè això és que va així, saps? Si no, després...
Sí, sí, no, 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 fem-ho bé, fem-ho bé.
Deixi'm que li posi això també, sí, ben col·locat, perquè no fos cas que...
Ui, que després ja la gent m'oprimirà amb aquestes
sí,
coses,
sí,
eh?
Sí, 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 què m'ha de dir? En fi, falten dos dies només ja pel dos seu dies. Sant, no sé si està nerviós. Com bueno, les viu vostè, aquestes festes?
Bueno, amb il·lusió. Són les festes... Les... Meves festes. Tu tens festes per tu? No, però jo sí.
No.
Jo sí. Llavors, clar, jo estic bueno, sí, nerviós, content, sí. Però també, igual que et dic una cosa, et dic una altra.
Quina és l'altra?
Aviam, és una mica atabalador. Perquè,
sí, eh?
Sí, perquè estic tot el dia amunt i avall, que m'aporten cap aquí, que m'aporten cap allà. Aviam, al final acabo agobiat.
Però
no?
Porten no, no sí, bueno, a caminar, sí, vostè?
Bueno, però tu et dius, mira, és una estoneta, fa gràcia. Però quan ja portes allà no sé quantes hores, acabes a les 12 de la nit, jo tinc ganes d'anar a casa a sopar i al sobre, que es diu, no?
Això sí que hauríem de millorar, això de les 12 de la nit. Ja, ja ho comentaré, si de casa...
Comenta-ho.
Els administradors.
Comenta-ho, perquè mira, a mi m'aixim, eh?
A veure si podem enllestir una
sí,
mica abans de les 12 de la nit.
Sí.
Li volia preguntar, la seva vida és molt peculiar, perquè
sí,
no viu com la resta de sants a l'església. Vostè
no
va voltant per la casa dels administradors durant tot l'any. Com ho porta, això? Li agrada a vostè el seu estil de vida?
Aquí també dic una cosa, que sí, que fa il·lusió. Dic, ah, mira, a veure com és la casa de la Mercè, del Pau, del... no? Escolta, dius, mira, si la gent tingués uns xalets, allò que és unes mansions, un balconcrés...
Ah, ja l'entenc.
Dius, mira, escolta, fa patxoca. Em trobes en cada piset unes decoracions que dius, xato, això podrien canviar una
regular,
miqueta.
Regular, no?
No? Home, allò, unes coses de uns... unes coses que no t'ho podries ni imaginar. Perquè, clar, la gent quan va a casa de veure el sant, que et foten allà al millor lloc.
Clar,
no?
Menjador,
clar,
un lloc bonic...
Clar, i ho han arreglat i tal, però
sí,
quan, què et penses?
Què?
Quan la gent marxa de casa, a mi em foten allà a les golfes o, home,
no,
o al
no,
quarto
no,
de la neteja, se l'explico?
Això
i tant,
ha passat.
Fred, i tal. Oh, si passa, diu, més del que et penses. I no vull dir noms, però sap, ja ho sap.
No me'n vol dir cap de nom, segur.
No vull, perquè... Mira, m'estimo la gent de Vilafranca, fan bona fe.
Ah, val.
Però qui és, ja ho sap.
Però,
és.
A veure, al marge de que a vegades l'hagin posat a les golfes,
sí,
que no serà sempre, però bueno, es porten bé els administradors amb vostè? És a dir, no sé si li donen de menjar i de sopar... Com
aquesta,
es porten amb vostè?
Aquesta és una altra, que no sé, com pensen que sóc un sant, que no menjo. Escolta, jo bé, em foten allà a vegades, mentre foten uns sopars de caldeu, que dius, hòstia...
A sopa endavant seu i no hi ha res.
Sí, unes bacanals que així rebentin, perquè, escolta, a mi no em donen res, tu. Ni un, saps allò que dius, escolta, però...
Home, que això, que així que rebentin no és gaire d'un sant, no és gaire propi d'un sant, dir això.
Clar, bueno, ja ho sé, però una croqueteta, una mica de pernilet, allò que dius...
Li agradaria això, eh?
Sí.
Això queda dit, també, doncs. Queda dit als administradors
si
d'aquest
pots...
any que s'ho apuntin, perquè potser
sí, sí,
li aniria
sí,
bé una mica de menjar. A veure, també corre el rumor, ara m'ho dirà vostè, que en algunes cases s'han fet algunes fotografies, diguem-ne, un pèl obscenes, quan vostè és a casa dels administradors. Això m'ho pot confirmar o no?
Mira, senyoreta ballonesta, no?
Sí.
Jo amb aquest tema no hi penso entrar.
Ah, no?
No, no. No, perquè ni... Mira, no et diré una cosa... No diré res.
Això vol dir que
no
han passat coses, ja ho
bueno,
veig.
El que passa és que bastantes polèmiques, jo ja no vull més
ja
històries, m'explico...
Sí.
No, ja està. No diré res més. Ja està.
Val, no.
No, és que no.
No, que potser algun dia surten a la llum i ens n'assabentem tots, però vostè entén que no vulgui... No
per
vulgui
part meva...
Res.
Jo no diré res.
Silenci.
I ja ho deixo aquí per escrit, que no penso
fer cap declaració al respecte.
Val, d'acord, d'acord. I acabo amb les polèmiques. Un dubte que fa anys
que... Això sembla el salvament, tu.
No, ja ens coneix els periodistes que som una mica així. Però a veure, un últim dubte que tinc.
Sí.
I és que diuen que la cripta, els ossos que hi ha, les seves relíquies, no són tots seus els ossos, o que fins i tot hi podria haver l'os d'alguna dona. Què m'ha de dir al respecte? Sí, diuen que no són tots seus els ossos.
Això qui ho diu?
Ho diuen algunes persones.
Ah, que sàpiga aquesta gent que diu que això és mentida. De qui són, si no?
No ho sé, jo li pregunto perquè...
No, senyora, això són bulos, conspiranoia, del segurament de Sant Sadurní d'Anoia, que són uns envejosos, i el que volen és crear polèmica, això no són. Aquests ossos són meus!
Val, no, queda clar.
Bueno, ja està, són meus!
Queda clar. Disculpi, eh?
Encara he vingut de bona fe, però...
Ja ho sé, sempre de bona fe, vostè.
Bueno.
Va, per acabar ja. Sap que hi ha hagut una certa polèmica aquest any, per alguns una
mica... Sabia jo que el tema
sortiria. Li he de preguntar, a veure, una mica exagerada, amb l'estampa d'aquest any.
Mira, no.
A vostè què li ha semblat? Si s'ha representat o no?
Vols saber l'opinió, de veritat? O sap què em penso?
Sí. Ai, però no faci això, per favor.
Home, mira, n'estic fins al capdamunt. Et diré per què. A tu et sembla normal? Què? Tinc aquí, és igual, no? Toqui. Home, ja n'hi ha prou. Tu què et sembla normal? Aquestes flors al cap, que no se'm vegi la cara, que em posin aquest banyador ridícul, que sembla un tanga de senyora. Que sembla que estem a Brasil, que estem... Des de quan hi ha platja? Ja per començar, des de quan hi ha platja a Vilafranca? Per favor, que és esto que és, el sambódromo. No, senyora, això és sèrio. Estem parlant d'un sol que no sé quants anys tinc, però molts. Estem parlant d'una tradició, per favor. Aquesta gent... Arma d'aquesta... Saps què et diré? Que agafin el ram de flors, el pont de flors, i se'ls fotin...
Home, no.
No és el que penso.
Bé, doncs, em sap greu acabar l'entrevista d'aquesta manera. Moltíssimes gràcies per acceptar l'entrevista. Li desitjo, malgrat tot, que passi una molt bona festa major. No faci ploure el dia 30.
Ja veurem.
Si pot ser.
Ja veurem, perquè tal i com en l'entrevisteta, ja veurem.
Ara serà culpa meva, ara si plou el dia 30 serà culpa meva. En fi, ja parlarem amb els administradors també sobre això del menjar a les cases. Ja li miraré, Me'n torno a la plaça i el deixo vostè aquí dins l'església.
Sí.
Moltes gràcies, Gràcies.
I com torni a veure un d'aquests pòsters, l'arrencaré. És igual, l'arrencaré i ja està.
Gràcies, en Fèlix. Que vagi molt bé.
Ale.
No l'havíem recordat encara, aquesta entrevista d'Anna Bañonesta en el seu pregó de Festa Major. Suau. Bueno, una mica diferent el del Rocío. Una miqueta diferent, potser.
Home.
No calia, tampoc. Sí. Sant Fèlix és que és més moderat.
Home.
El Rocío és més llançada, més de sang calenta, andalusa. Cap i Sant Fèlix. Bueno, pues a veure si Abogados Cristianos pren nota i també, apa, doncs que per ultratge al sant també denuncia la Judit Martín, home, que ja està bé.
Però aquí ja estaven denunciats tots, el Jair Domínguez
sí,
i...
tots.
I el Toni Soler.
Sí, sí, que de fet el jutge es va referir a tots ells. I bueno, pues simplement va dir que això, que estaven en una paròdia i que per tant no calia tampoc tirar endavant res d'això, com passa, vaja, com podria entendre qualsevol ment.
La qüestió és fer coses dels catalans.
Home, clar!
La qüestió és sempre, sigui, per exemple, el president d'Andalusia ens va dir també que ens havíem enrigut dels andalusos, que
sí,
ja està.
Sí.
La qüestió és fer això. Llavors guanyen vots.
Perquè quan va imitar la Moreneta, la Judit Martín, llavors no...
No, és igual.
Sí.
I si ells imiten a un altre, no passarà res. És només els catalans.
Ja.
El que no poden ells és amb els catalans. La qual cosa demostra més que és un... que no és Espanya.
Bueno, pues eso.
Ah, és que... I no passa res amb els gallecs, amb els andalusos... Si va el Sánchez d'Extremadura i els dona 2.000 milions d'euros, no passa res.
No.
Si els hi munta un tren nou, no passa res.
Pues eso.
si a Catalunya fan 4 quilòmetres de via, que seria exagerat, però ja està, ja hi som.
Bueno, Catalunya ja estan fent el tercer fil, ara, entre Vilafranca i Barcelona, i el que ens està costant. Ens està costant mesos i mesos i mesos, i el que té Rondaré Morena, perquè ara comencen també el soterrament de Sant Feliu, les obres de l'estació de Gelida, les no sé quant... Vinga, a la taula de Mundo, vamos allà! Com que el tren ja va bien, pues perfecte. Ai, senyor.
En fi,
bueno, si em vol entrevistar, jo l'altre dia, que consti, vaig anar diumenge a Barcelona, vaig agafar el tren a la 1:20 i vaig arribar abans de la nit.
Molt bé.
I que això, no, soc notícia. Vaja, si algú vol prendre nota, sàpiga doncs, que el miracle també existeix.
En fi,
Serafí, no sé com... Ai, s'hi tret el Feijó.
Va. Es nota, eh? És molt interessant, parla molt bé, eh?
Sí.
Sí, és...
Sobretot parla per ell,
sí.
Que dius, el veus, que està, li surt de dins. És el missatge que ell voldria donar i el que pensa sincerament.
Poniendo al frente de la Dirección General de la Guardia Civil y de la Dirección General de la Policía a mandos profesionales. Garantizando que la Guardia Civil de Tráfico no tenga que salir de Navarra. Y, por supuesto... cumpliendo con la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil...
Ja s'hi posa, amb les policies autonòmiques i la, es veu que ara Navarra volen instaurar, clar, la policia...
No, han pactat amb ells, això.
Clar. Ells.
Pues
no, Feijó, que per cert va ser el primer gran defensor de que a Galícia havia d'haver-hi la policia gallega, veig que ara també pensa el mateix.
Y por eso creo que debemos de darle a la justicia los efectivos que necesita.
Claro.
Unos 1.000 jueces y magistrados extra en los próximos 5 años.
Des de l'EU s'ha de tenir de ciment, eh? Parlar de la justícia quan estan bloquejant persistentment, des de que manen els socialistes, la renovació del Consell General del Poder Judicial de forma absolutament il·legal. I ara m'estàs dient que tu reclaràs els jutges.
Una ley mal hecha.
Bueno, va, treu. És que estan aplaudint
l'estona. Estan aplaudint, clar, això sortirà... Acabareu tard, Dina?
I diu hola i aplaudeixen.
Clar. El problema és que, clar, que el Feijó acabarà a les dues, posa-li, i aniran tots a dinar. I llavors què quedaran? Els grups minoritaris, crec que va de menys a més.
I no és el mateix fer el discurs ara que després de dinar.
No, i sí. A l'hora de dinar menys. Bueno, clar, no sé si pararan per dinar, tots plegats. O deixaran que vagin parlant els... mentre tots dinen, que parlin els minoritaris. Això sí que no tinc... Suposo que pararan per dinar, no tindran aquesta cosa. No sé.
Home, sí, suspendran i diran, no, reprenem d'aquí una hora i mitja.
Suposo que sí, no? I vinga, tots cap a dinar. I on dinen, llavors? Perquè, clar, tu imagina que tots aquests surten i van ocupar els restaurants de la zona, no?
Home, ja deuen tenir...
Sí, tenen reservats
i...
Bueno, no sé què, tenen bé.
No sé.
No sé.
I si no, allà al Congreso... Allà a Congreso hi ha bar, també.
Sí, i cubates subvencionats.
I els hi costa poquíssim.
Gintònics,
sí.
Crec que estan a un euro, un euro i mig.
Molt barat, molt barat. Per això agafen aquelles papes que només diuen tonteries, però... Clar, és que t'ho posen a huevo, no? Dius, home, què faig jo? Estar a la meva bancada o estic aquí al bar con los amiguitos, fent unes copites... Ah, home, i després surts a fora a fer el cigarret,
Ja està,
i vinga. Llavors, bueno, uau.
Vinga, dentro otra vez.
Fas el rotet, vas a fer un riuet...
Au.
Has fet el teu pinxo tortilla...
Sí. És el que han de fer, i a sobre alguns s'equivoquen de vot.
Perquè venen del bar.
Ja.
Si tu vens d'una festa d'aquestes de nit i vas a votar, probablement també t'equivocaries, no sols de vot, sinó de seient.
Seria perillós aprovar
lleis, d'escó, t'equivocaries de vot i potser entraries en un altre lloc.
Bueno, estaries buscant el botó i resulta que estàs al Cine Princesa, en comptes del Congrés de les Diputades.
Amb els cubates tan baratos...
Sí. Sí, és així,
és així. Però imagina't que nosaltres aquí la feina... imagina't, tinguéssim un bar aquí, al qual ens costés l'esmorzar, esmorzar el que volguéssim, ens costés 3 euros o 2, l'esmorzar, i el dinar ens costés 4 euros, i clar, i les copes ens costessin 3 euros o 2 euros la copa de cubata, què passaria? La ràdio no podria anar bé així.
No, francament.
La gent al bar, tan barato, tu, doncs clar... Ostres, si és que dinaries i soparies aquí i esmorzaries amb aquests preus, mare de Déu.
Sí, és veritat.
Va ser aquesta gent amb els milers d'euros que guanyen, suposo que ja deuen tenir reservat algun bon restaurant. I si no, aquest vespre per anar a sopar. També, perquè això continuarà per la tarda, quan surtin segur que alguna marisqueria, sí, algun lloc.
Sí, perquè és de l'esforç estat immens.
Oh!
L'esforç estat immens i, clar, han de... Bueno, sí, han de reposar. És molt... Són dures, les sessions. Són... Home, dures, dures, sí, perquè realment surt a 30 segons i aplaudiment. Suposo que això sí. Hi ha algú amb una bandereta que va pujar, vinga, aplaudir, ara, perquè saps que tot el que fan al Congrés els diputats ho fan d'acord.
Sí, sí.
Els diputats ho fan d'acord.
Ha de ser un pal, això, eh? Si
oh!
Si...
Oh!
Si t'ho vens a fixar, això pot durar fins a les 6 o les 7 de la tarda.
A veure si què tarden a aplaudir. Un, dos, tres, com el pacto de migración y asilo que se está negociando. Vuit,
és un debate de primera magnitud per a Espanya.
Ui, està tardant molt, eh? S'està cansant.
No interessa, està parlant d'immigració i ara...
Más aún a la vista de lo ocurrido en las últimas semanas en Lampedusa y que ocurre con distinta intensidad prácticamente todos los días en las Islas Canarias, en el Levante o en el Sur. Por eso, una de las prioridades inmediatas de mi propuesta a esta Cámara incluye reactivar la actividad y la dirección de la Presidencia española con este asunto como prioridad para lo que queda de año. Asimismo, entiendo que esta Cámara sea informada con la debida prudencia de las decisiones presentes y pasadas.
Ah, 30 segundos que no aplaudeixen,
Las Cortes...
Es duro, fijo.
Conocerán las razones del cambio de posición en el Sáhara Occidental con una comisión de investigación
ara,
en el Congreso de los Diputados.
Ara! Se había dormit el de la bandereta. Venga, aplaudir.
Sí, señoría.
Sí, sí. Clar, llavors va això, discurs dura 30 minuts amb 40 minuts d'aplaudiment, són 1 hora de 10.
Con carácter general, mi compromiso es inequívoco. Recuperar el consenso en la política exterior de España.
Porque aquest chiscarrillo, con carácter general, mi discurso es inequívoco.
Però és que això què significa? Res. Recuperar el consenso. Com vols recuperar el consens si precisament...
No pot a ningú.
No, pots ni, no tens cap suport a Espanya per ser president.
Si t'ho has guanyat.
Quin consens vols recuperar? Bueno, si tens el de Vox, no?
Sí, que el de Vox, el de garantia. Vox. Ja t'ho farà pagar, ja.
Ja estem veient tot el que està fent.
Sí, sí.
A Extremadura, per exemple, ara accepten que es pugui caçar amb un parc nacional d'aquests.
Sí, sí,
està prohibidíssim,
sí, sí, sí.
Això.
Pues vinga, a cazar, que és una monteria.
I que vagin a buscar bolets.
Los Santos Inocentes, vinga.
Sí.
I xupen una aigua.
Perquè, clar, els senyoritos... Han... I mentrestant, el poble...
Els vota.
Els vota.
Sí, sí, els vota. Bueno, que hi ha de lo mío. Algo rascaran.
No
bueno,
sé,
pues, mira, ja tornen a aplaudir, eh?
Somos un gran país que ha progresado de forma excepcional en la etapa democrática. Ah. Es indudable.
Sí.
Pero esto no debe hacernos ignorar que ese progreso se ha ralentizado, sobre todo en comparación con...
Ves las caras de molts diputats, aburriment absolut.
Ho estàs veient per la tele, tu.
Sí, sí, clar, clar, estic veient.
España es el país europeo en el que más se han empobrecido sus ciudadanos. Y el Banco de España apunta a una nueva subida de la inflación el año que viene.
Claro.
Estamos a la cola de la recuperación del Producto Interior Bruto de Europa.
Claro.
El crecimiento de las quiebras empresariales
se
han disparado un 200% en los últimos 4 años.
Cifres falses, es veu que ja es veu la ministra que va dient, no, un dient, t'inventes, com sempre.
Una cifra que no se alcanzaba desde el año 2011. Es sencillo, señorías. A los españoles les cuesta más llegar a fin de mes porque sus salarios no han subido tanto como los alimentos, como la luz, como la energía, como las hipotecas o como la vivienda.
Venga, aplaudiu.
Eso, este sí es el país que tenemos que gobernar.
Claro, claro.
Estos sí son los problemas que tenemos que afrontar.
Si arriba a ser per ells, sí, els salaris no es toquen.
A 700 euros.
A 700 euros, quan m'anaven ells, i votant sempre...
Venga, aplaudiu!
I votant sempre en contra dels salaris.
He cronometrat.
Votant sempre en contra de la pujada de salaris.
46 segons fins al següent aplaudiment, eh? Això està allargant-se, eh?
Vols que et digui una cosa? Cada dia em fa més fàstic tot això.
Sí, sí,
no,
perquè...
No, em convé.
Hòstia, no...
T'ho diré ben clar, no em convé.
Perquè de tal que els pisos estiguin a 500.000 euros no és per culpa de la privatització i del pelotazo i de los pisos de la botella i tot això. No.
Jo no em convé això, saps? I aleshores... Parlaré amb el meu metge
sí,
i que em faci una excedència de tot.
Però què, de la mútua o el de l'altre?
No, de la mútua, que serà l'últim any que el tingui.
Ah, vale, vale. Utilitza'l.
Sí, ara me'n vaig a fer tot. Me'n vaig a fer...
Home, que has pagat.
Sí, me'n vaig a fer... Vaig a posar bòtox.
Cobra tu!
Vaig a posar bòtox.
Clar que sí.
Em faré el nas nou.
Ara cobra tu, nen.
Em posaré cabell.
Home.
Em posaré 2 o 3 centímetres més.
Pues eso.
Pues eso.
Doncs m'allargaré una mica la dita.
Això sí que és possessor.
Pues eso.
De más de 360.000 millones de euros en los últimos 4 años. ¿Eh? Más del doble que la media de la Unión Europea.
Això és mentida, suposo, perquè ja no, no ho sé ni qui ha dit, però quan parla de xifres aquest home...
Recorda com quan vam fer aquell debat, que en el Sánchez el va fotre, aquest, perquè precisament tot era mentida.
Sí.
I el Sánchez ja es va quedar com...
Sí, sí, sí. Que després van anar demostrant, es van anar demostrant, es van anar demostrant, i bueno, doncs al final jo crec que una mica els resultats van anar parlant, eh? Doncs atenció, perquè tenim notícia important.
Que marxem.
No, encara no. I far... Home... Mira, al principi dic, ostres, quina mala gent que ha fet aquesta denúncia, però llegint la notícia allò més pausadament dic, home, una mica tenen raó, no? Si hem pagat la pasta, indemnitzats amb 1.300 euros per volar al costat d'un gos pigall, que és dels pocs animals autoritzats a volar al costat de les persones, que estirava pets, senyores i senyors. Els dos passatgers de primera classe d'un vol de Singapore Airlines que anaven a París, de París a Singapore, van demanar un canvi de seient perquè no aguantaven la presència del gos pigall. I algú dirà, home, això és racisme, això és antianimalisme, això és una mala... és de ser mala persona. Pues no, perquè resulta que els dos passatgers d'un vol de Singapore Airlines anaven en un vol de 13 hores de viatge amb classe primera, first class.
Aquests bitllets igual valen 8.000 euros o 9.000.
Exactament, exactament.
O més, eh? Si és l'extra, sí, si és l'extra, extra et poden costar 20.000 euros.
Tot anava bé fins que es van adonar que els havia tocat un gos pigall com a veí i que emetia sons i olors que van resultar certament insuportables. Segons van explicar i recullen mitjans com el portal Nord-Amèrica TMZ, el gos va començar a roncar. Bueno, dius, va... Fins aquí, diguem que s'ha pogut aguantar. El gos ronqui, doncs podria roncar una persona i més o menys, no? Però després va començar el pitjor. Les flatulències que asseguren que l'animal estirava. Un bulldog que no parava de tirar-se pets.
Sí, però si sobre aquest sec et toca un gos pigall que estira pets...
Bueno, a lo millor és que és útil perquè tu vas seguint sí, amb l'olor, la presència de l'animal, no ho sé, tu... Doncs, home, els que van fer la denúncia diu, esperàvem màxim aguantem si és un nen, no? És una persona, però un gos, doncs mira. Home, algú dirà, doncs no senyor, un gos és un ésser viu també, tal i qual. Bueno, aquí no es tractava de denunciar el propietari del gos pigall, sinó denunciar la companyia que tornin els diners.
Ah, sinó que posin en un lloc més reserat, no?
Indemnització de 1.400 dòlars, uns 1.300 euros. Uns diners que, segons diuen, volen donar a una organització en defensa dels animals.
Veus?
Vinga, això està bé.
Jo ho entenc. Són 13 hores de vol.
No, i tant. La companyia em pagui, tu. Hosti, tio. Que m'ha cobrat la pasta gansa.
Això és com si jo vaig a un hotel, que no diré... Què posa? No estan permesos els nens, no? O els gossos. I entro allà i hi ha gossos i nens. Hòstia, jo he anat a un hotel precisament per això.
Sí, sí, expressament has dit que no hi havia... Clar,
no, si hi ha un... Ho posa.
Si ho posa...
Ah, dius, pues... això no es pot fer perquè això hauria... No sé, si ho posa...
Ho has de complir.
Jo tinc la capacitat d'elecció, i de dir... Clar, jo vaig a un hotel que no estan permesos els gossos. Els amos tenen un altre hotel davant que sí que permeten els gossos.
Exacte, però això ha de ser el mateix hotel que els hi digui. Potser els amos no s'hi van fixar. O ells, mira, què els expliques?
Però és l'hotel, que és una zona privada. A mi m'agraden molt els gossos, i estan molt bé.
I a mi.
I els nens també m'agraden molt.
Però no té res a veure.
N'he tingut tants. Però jo entenc que si tu posa una norma, tal, el que no pot ser és fotre un vol de 13 hores...
Bueno, la qüestió és que es veu que els passatgers van demanar el canvi de seient, però com que no hi quedaven en first class, van haver de viatjar amb economy. I per tant ells van dir, home, doncs ja que hem viatjat amb economy, ni indemnització, perquè doncs hem pagat una pasta i al final doncs no hem gaudit d'aquesta pasta. Per tant, han estat indemnitzats i com a mínim, això sí, la notícia acaba al final feliç de que donen aquests 1.400 dòlars o 1.300 dòlars a una entitat benèfica d'animals.
Molt bé.
Pues aquí queda la notícia. Notícies d'aquelles enganyoses, que llegeixes el titular. Aquest matí he vist el titular i me cago amb la gent que no tolera res, que ja està bé. I quan l'he llegit dic, noi, haig de canviar d'opinió.
Això és com si ja vas boles amb un nen que està al costat i s'ha cagat sobre.
Home!
Li dius a la seva mare, escolti, pot anar a canviar el nen,
sisplau? Me caguen!
Perquè si hi ha 13 hores de vol amb el nen cagat, i si no ho fa, hauràs d'anar a la companyia i dir-li, escolti...
Home, és que això és maltractament als nens, no?
No puc aguantar el tufi.
Anar amb un nen cagat 13 hores, potser que se li sortiran llagues al cul, no?
Ah, mira aquell pobre que no es va poder aguantar la diarrea.
Ah.
I es bueno, va cagar més a l'avió.
Escolta, urgències poden haver-hi moltes i sempre es pot solucionar de la millor manera possible. L'únic que passa és que, bueno, un cop t'ho solucionen, canviant-te d'allò, pues, mira, denúncia i avall. Oi que tinc dret? Doncs pues ho faig. Si és la companyia la que paga, cap problema.
Home, clar, el dinar el que els hi devia costar aquell bitllet. Home, pues mira. Al final li deuen haver tornat un 30% del que els hi devia costar el bitllet.
El que passa que, no ho sé. Jo crec que aquí la companyia falla en el sentit de dir, escolta, ha passat això, automàticament et torno els diners del vol, ja està. Cap problema. Això ho fan molts restaurants i ho fan molta gent que, escolta, no t'han pogut donar el servei que calia, ha hagut un accident, algú ha ensopegat i ha tirat el menjar per sobre, un camarer que se li ha trencat una ampolla, jo què sé, convides a dinar, tio, ja està. I això ho fan quasi tots els restaurants perquè són gent de bona fe i mira que les estan passant canutes, eh? Però, bueno, per tant, la companyia aquesta de Singapore Airlines...
És molt bona, eh?
Que pagui, tu, que pagui!
És molt bona, eh? Aquesta companyia és de luxe, eh?
Claro que sí.
No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe.
Sí, senyor.
Això ho diu el Feijó.
Això ho diu el Feijó. Sí, aviam què diu el Feijó. Feijó, què t'has callat?
S'ha desmaiat.
Feijó.
Garantice un crecimiento más sano y más sostenible. Ambas cosas debemos hacerlas, en mi opinión, integrando, sin duda, a los agentes sociales y económicos.
Hombre, va, qué bueno.
No diuen mai res, tots diuen el mateix, va.
Sí, total. Això no ho he fet mai.
No, és igual, tothom diu el mateix, del color que sigui.
Sí.
Tret doncs de Vox. Va.
Tornem demà amb el debat fet o encara hi ha debat d'investidura?
No, demà es vota.
Demà es vota. Bueno, doncs demà tornarem votats, pixats i tot. Hala. Adiós.
Bon dia, és la una.
Penedès migdia, l'informatiu de Vilafranca i l'Alt Penedès. Una producció de l'equip d'informatius de Ràdio Vilafranca.
Us donem la benvinguda al Penedès migdia. D'ara i fins dos quarts de dues recollim a la sintonia de Ràdio Vilafranca les principals notícies que marquen l'actualitat vilafranquina i alpenedesenca. Us acompanyem Toni Olivella a les vies tècniques i qui us parla, Goretti Martínez, en nom de l'equip d'informatius. Comencem amb el repàs als titulars. La sequera accelera la urgència de trobar solucions a l'escassedat d'aigua al Penedès i millorar l'eficiència de les xarxes. L'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, fa balanç positiu dels 100 primers dies de govern i anuncia que posarà en marxa l'alcaldia de proximitat. Els usuaris del bus fan una acció simbòlica a l'estació amb tendes de campanya per demanar una millora del servei. El grup d'esplai parroquial inicia aquest dissabte els actes del seu 40è aniversari i els esports. Eric Guijarro ens explicarà que el Casal ha començat la temporada amb victòria superant l'Igualada per 85-71. L'escassedat d'aigua és un problema global, però el Penedès es veu agreujat perquè és un territori ja de per si deficitari en aquest recurs. Per això entitats com el Centre d'Estudis del Paisatge Vitivinícola estan treballant per conscienciar la societat sobre la necessitat de replantejar-nos el model actual de consum d'aigua. Durant el 2022, a l'Alt Penedès hem consumit més de 4 milions i mig de metres cúbics d'aigua en l'àmbit domèstic, mentre que el consum industrial i d'activitats econòmiques ha estat per sobre dels 3.200.000 metres cúbics. Són dades de l'Agència Catalana de l'Aigua que ens indiquen també que tot el territori de la Vegueria hem consumit gairebé 38 milions de metres cúbics d'aigua. Hem de tenir en compte que cada metre cúbic són uns 1.000 litres d'aigua. Aquest dissabte, en el marc de la Fira Mediambiental del Penedès Eco Sant Cugat, s'ha pogut veure l'audiovisual Els paisatges de l'aigua a la Vegueria Penedès, dirigit per Pep Puig i produït pel Centre d'Estudis del Paisatge Vitivinícola. El documental, encara inacabat, és un treball en progrés i forma part del projecte Expo Aigua, que dona continuïtat al debat iniciat el 2022 durant el Congrés d'Art i Paisatge sobre l'aigua que va organitzar l'entitat. D'allà va sorgir la idea de construir una exposició itinerant i parlar de l'aigua en el marc de la crisi climàtica, social i d'escassedat de matèries primeres. Suazic Darné és la presidenta del CEPBI.
Pero no es solo el tema del Penedès, yo creo que es la tierra en general, que está consumiendo más de 2 veces lo que tiene, entonces todos tendremos que hacer un esfuerzo de un modo u otro. Entonces yo creo que aquí nos toca el tema del agua de forma más aguda que en otros territorios, pero un día u otro llegará a otros territorios también, ¿no? También tenemos aquí poblaciones que vienen de África del Norte que tienen aún menos agua o que están huyendo estas situaciones extremas también, y entonces hace parte de nuestra realidad social también.
Amb la idea de conscienciar la societat en general sobre l'ús que fem de l'aigua, el documental de Pep Puig ofereix un seguit d'entrevistes que plantegen diferents aspectes relacionats amb el consum i la gestió d'aquest recurs.
L'objectiu final és que si anem a veure l'exposició o si veiem el documental prenguem consciència de la importància de l'aigua. No? L'aigua no és un bé il·limitat, no? L'aigua és un bé escàs i l'hem de cuidar, no? És un tresor que entre tots hem de cuidar. Des de les grans empreses, des dels sectors industrials, des dels polítics, des de les persones, no? Tothom, tots hi podem fer alguna cosa per intentar, com a mínim, administrar millor aquesta aigua.
La realitat és que el Penedès és un territori deficitari en aigua que ha d'importar-la del sistema Ter Llobregat i de l'Ebre i que les aigües superficials no es troben precisament en un estat òptim. Humbert Salvador és doctor en biologia.
A la capçalera del riu Foix, per exemple, doncs, diríem que té una qualitat bastant acceptable, però a mesura que anem baixant, que anem arribant a la plana, que anem arribant a... doncs, més cap aquí a Sant Cugat, cap a Vilafranca, les aigües es van aportant contaminants i les poques que hi ha, doncs, la qualitat, doncs, això és el que diuen tots els indicadors que estan publicats, doncs, a l'ACA, es publica en el seu web, i la veritat és que no, és que estiguem molt contents de la qualitat de l'aigua.
Pel que fa a les aigües subterrànies, Catalunya té un problema greu de contaminació que també afecta el Penedès, com es pot veure al mapa de zones vulnerables per contaminació de nitrats que publica l'ACA. Humbert Salvador.
Un tema que és bastant important de preservar el que és les aigües subterrànies. Però estem bombejant aigües de sota, estem assecant els rius, estem important aigües d'altres conques, i el problema és, si les altres conques no tenen aigua per donar-nos, què farem?
Salvador va participar en un col·loqui posterior a la projecció del documental, en el qual també participava l'ambientòleg, màster en gestió pública mediambiental i tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, Josep Maria Calaf.
Segurament estem gastant més aigua de la necessària, és a dir, a vegades coses que normalitzem en el nostre dia a dia, ja no només en el fet d'obrir l'aixeta o omplir la piscina, sinó a l'hora de consumir, no? Molts productes dels que consumim han necessitat molta aigua per produir-se. Igual necessitaran també molta aigua per gestionar els residus que produeix el consum d'aquests productes, no? I més enllà d'això, a més, el sanejament d'aquesta aigua, que per retornar al medi natural, aquest és un aspecte que a vegades és una externalitat ambiental que no valorem i no apreciem, perquè moltes vegades vivim d'esquena a aquest medi natural, però realment el nostre ús no sostenible o no racional d'aquesta aigua també ens està perjudicant a nosaltres com a medi.
La consciència sobre el consum en tots els àmbits és imprescindible, però també ho és comptar amb una xarxa eficient. A Vilafranca, així com els municipis veïns de Les Cabanyes, Pacs, Vilobí, Santa Margarida i els Monjos i la Granada, el Servei d'Abastament i Sanejament d'Aigua va a càrrec de l'empresa municipal Aigües de Vilafranca. A la capital de l'Alt Penedès, en els darrers 8 anys, s'ha fet una inversió anual de 300.000 euros de mitjana en dues línies, la xarxa d'abastament i la millora tecnològica, amb l'objectiu de millorar el rendiment. Un un rendiment que supera la mitjana catalana i que sol estar per sobre del 80%. Xavier Mas és el gerent de l'empresa municipal Aigües de Vilafranca.
Important en les xarxes d'abastament d'aigua és una inversió constant, perquè es desamortitzen molt lentament, és a dir, si no inverteixes, tu tardes molt temps en veure que no ho estàs fent bé, però, de la mateixa manera, després has d'invertir molt i durant molt temps per tornar a recuperar. Llavors, nosaltres, aquesta política constant ha fet que nosaltres estem per sobre d'esta mitjana. Nosaltres, a Vilafranca del Penedès, el rendiment de tots aquests anys ens ha permès estar sempre per sobre del 80%, és a dir, tenim un bon rendiment.
En aquesta línia de millora del rendiment, l'empresa municipal d'Aigües de Vilafranca ha iniciat aquest any el projecte integral de digitalització del Servei Municipal d'Aigua i Sanejament a executar fins al 2025.
I ara, precisament, ens vam presentar el PERTE Digitalització de l'Aigua en una inversió important que anava en torn als 7 milions d'euros d'inversió, on el que es pretén és millorar tota la digitalització de l'empresa i sectoritzar el municipi en parts més petites, és a dir, com si fas un pastís i tu traies a trossos més petits, te permet, si tens informació de cada pastís o cada tros de pastís, tens informació més detallada, en la qual te permet saber on tens problemes, on no, i actuar, i els recursos que els optimitzes i tens millors resultats.
Des del punt de vista de Mas, la ciutadania està conscienciada pel que fa a l'ús de l'aigua que fa a casa. Els municipis que aporten han registrat davallades del consum d'entre el 20 i el 40%.
A nivell general, el ciutadà, que sempre és sobre el que se'ns posa molts cops els deures sense donar molts recursos per poder-ho fer, us puc dir que nosaltres ja hem detectat una davallada de consum important a tots els municipis que nosaltres gestionem del consum domèstic. És a dir, la gent està conscienciada i estem parlant de ballades d'entre els 20, 30 i arribant a puntes inclús dels 40% de consum. Llavors, la gent s'ha conscienciat i ha fet els deures, està estalviant aigua.
En l'àmbit de Catalunya, l'abril passat va transcendir que es perd de mitjana un 25% de l'aigua potable que circula per les canonades, un de cada 4 litres. Segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, la xarxa perd 134 hectòmetres cúbics cada any.
Penedès migdia.
Passen 11 minuts de la una. El govern de Vilafranca posa en marxa l'alcaldia de proximitat, traslladant-se una setmana sencera a cada barri. És una crònica de la nostra companya Judit Benages.
L'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, ha presentat davant els mitjans de comunicació la valoració dels seus primers 100 dies de govern i també els futurs reptes. A nivell personal, Romero ha apuntat que han estat 100 dies emotius i intensos i el principal objectiu és posar en marxa l'alcaldia de proximitat, que consistirà en traslladar-se una setmana de dilluns a dijous a cada barri, obrint un xat directe via WhatsApp amb els veïns i veïnes per una atenció personalitzada i fent diferents reunions sectorials en temes de seguretat ciutadana, espai públic i també visitarà els diferents equipaments. La primera setmana d'octubre serà a la girada. Francisco Romero.
Canal directe de chat de la gent i entitats cap a nosaltres. És a dir, que és una derivada, potser del vols fer un cafè amb mi, doncs a lo grande, no? Vull dir, aquí la gent que vulgui parlar amb el govern, amb l'alcalde, d'un tema del barri, que a més anirem acompanyat amb el tècnic en funció del tema, obrim aquest canal directe per fer-ho possible.
Les persones que vulguin fer un cafè amb l'alcalde o enviar algun comentari o consulta per ser resposta de manera telemàtica poden enviar un missatge de WhatsApp al 600-464-238 o un correu electrònic a alcaldia@vilafranca.cat. Per Romero també ha estat molt important dur a terme les propostes que es van comprometre fent el seu programa electoral perquè creu que això és ser coherent i prestigiar la política. Així, ha destacat en termes de seguretat ciutadana la incorporació de nous agents, el projecte de 15 càmeres a la via pública i començar a treballar en la figura del sereno que s'incorporarà el primer trimestre de l'any vinent. També ha destacat la tasca feta a esports amb una proposta de nous vestidors del pavelló d'hoquei patins i la renovació de part del complex aquàtic. En el sector de comerç ha comentat els ajuts a la rehabilitació de locals comercials i en l'àmbit de la gent gran ha destacat la col·locació d'un quiosc digital de tramitació com a prova pilot inèdita per ajudar i guiar les gestions en línia. Ho explica així.
Aquí hem estat mirant referències i no n'hem trobat a Catalunya, vull dir que és d'aquells àmbits que la Diputació va tenir com un programa de posar caixes automàtics però no va acabar de reeixir i aleshores nosaltres el que hem fet és anem a posar un quiosc per ajudar la gent gran a aprendre la tramitació, tot el que és l'administració electrònica, la certificació digital i incloure la funcionalitat de caixa automàtic, no?
A l'espai públic, el govern està treballant en un programa tipus aplicació per a mòbil per donar solució ràpida i eficaç a les incidències a l'espai públic i en cultura ha recordat que el govern aposta per rehabilitar espais com la nau del carrer Comerç i l'antic hospital. En aquest sentit, la proposta és situar la segona biblioteca a la nau del carrer Comerç, la qual haurà de ser acordada amb la resta de grups. Finalment, ha reconegut com en temes que no depenen de l'Ajuntament, com ara transport, salut i educació, li hauria agradat avançar més ràpidament, tot i que manté trobades amb el responsables d'aquests àmbits. L'alcalde ha explicat també que continuarà el projecte de renovació urbana sostenible amb el PIC, amb una actuació important a l'Avinguda de Catalunya i durant tot el mandat es procedirà a la renovació de diferents espais públics per a tots els barris.
Una setantena de persones han dut a terme aquest dilluns a la tarda una acció simbòlica a l'estació d'autobusos de Vilafranca, on han fet veure que acampaven i, per tant, algunes han portat tendes de campanya, sacs de dormir i màrfegues. Adrià Nicolàs és un dels portaveus dels usuaris.
Aquesta acció reivindicativa surt de la manifestació que vam fer la setmana passada a l'Ajuntament amb la cua infinita que vam fer com entrant a l'Ajuntament, reivindicant i simulant una mica les cues que es creen aquí a primera hora del matí. També una mica reforçant la idea aquesta que al final sembla que haguem de competir entre nosaltres a veure qui arriba abans a l'estació per poder agafar els busos i arribar a Barcelona a temps. No? Llavors vam pensar que una manera visual i divertida, si més no, que no sigui violenta, per poder reivindicar una mica més enllà de les manifestacions a l'Ajuntament el que està passant amb el transport, era fer una plantada de tendes i dir venim aquí aquí avui per poder agafar el bus demà a les 6.
A més, han penjat pancartes reivindicatives per exigir un millor servei i també han dut a terme una assemblea per consensuar un manifest que enviaran a l'Ajuntament, a Montbus i als mitjans de comunicació. Els usuaris han notat una petita millora els divendres perquè molta gent ja no es desplaça cap a Barcelona, però pels altres dies reclamen sobretot no només una millora estructural del servei, sinó també que s'informi dels horaris dels busos de reforç perquè saben que n'han posat però no en tenen més detalls. I marxem ara cap a Mediona. Ensenyament nega al mestre de més que pertoca a l'escola La Fassina. L'escola La Fassina de Sant Joan de Mediona compta enguany amb poc més d'una setantena d'alumnes. El projecte d'aquesta escola rural fa anys que es basa en l'agrupament per cicles amb un màxim d'alumnes de 21 per aula. Enguany, el cicle mitjà són 24 alumnes, per tant, hi hauria d'haver desdoblament de la classe i, en conseqüència, un mestre més per atendre-la. Però el curs ha començat fa setmanes i el mestre no arriba. El Departament d'Ensenyament, tot i reconèixer des del mes de juny que calia desdoblar aquest grup i comprometre's per escrit a anomenar un nou docent, finalment, i amb el curs ja començat, ha informat al centre que no enviarà cap mestre i que sigui l'escola la que reorganitzi els grups classe. Davant d'aquesta situació, l'AMPA de l'escola també ha pres partit i ha iniciat una campanya de recollida de signatures per reclamar que es reconegui la doble línia a cicle mitjà i es nomeni un nou mestre. I tornem a Vilafranca per explicar-vos que el Servei d'Ocupació preveu formar unes 450 persones i contractar unes 90 en plans d'ocupació. El regidor d'Ocupació, Jordi Junyent, acompanyat per la cap del servei, Montse González, ha explicat les diverses iniciatives i programes que hi ha previst engegar des del Servei d'Ocupació, La Fassina, de cara al 2024. En l'àmbit de la formació professionalitzadora, el Servei d'Ocupació té previst engegar 3 certificats de professionalitat d'auxiliar de magatzem, atenció sociosanitària i auxiliar en neteja d'edificis. També es preveu, entre d'altres, una formació d'instal·lador de plaques solars en col·laboració amb el Gremi d'Instal·ladors de l'Alt Penedès. Jordi Junyent posava èmfasi en que ha estat dissenyada en funció de les necessitats de les empreses.
Aquest any, a finals d'any, començarem un curs d'instal·lació de plaques solars que ha sigut pactat amb el Gremi d'Instal·ladors i calculem que seran que hi participaran 25 persones. També estem amb el procés ja d'inscripció de persones interessades, etc.
En total, des del Servei d'Ocupació preveuen formar entre aquestes iniciatives i els cursos de formació ACTIC en noves tecnologies, de la qual la Fàcina és centre acreditador, un total de 450 persones. D'altra banda, l'Ajuntament preveu contractar mitjançant el Servei d'Ocupació unes 90 persones en situació d'atur per tal que realitzin tasques de suport a diferents serveis municipals. 63 d'aquestes persones, que responen a diferents perfils, ja estan contractades actualment fent tasques administratives de paleta, de jardineria, de brigada, de neteja de pintades i grafits o d'agents cívics.
Penedès migdia. L'informatiu de Vilafranca i l'Alt Penedès. Una producció de l'equip d'informatius de Ràdio Vilafranca.
El 30 de setembre i l'1 d'octubre activa la teva part més tafanera. Arriba la 6a edició d'Obrim Vilafranca, l'esdeveniment que mostra el ric patrimoni arquitectònic vilafranquí. Deixa't seduir pels 18 espais, tots ells amb visita guiada. Escull què vols visitar, el teu horari i reserva la teva plaça gratuïtament. Més informació i reserves a www.turismevilafranca.cat.
Cal Nissantó, sempre al teu costat, des del segle XVIII t'oferim qualitat. Tot el que et cal en adrogueria, tot el que vols en perfumeria. Si vols experiència i comprar amb il·lusió, vine a les botigues de Cal Nissantó. Cal Nissantó.
Penedès migdia.
Ara passen 5 minuts d'un quart de dues. És moment per la informació esportiva que ens acosta Eric Guijarro.
El Casal ha començat la temporada amb victòria, superant l'Igualada per 85-71. Estrena amb bon peu a casa amb un equip de dues cares. Els vilafranquins, que a la primera part gaudien d'un avantatge proper als 30 punts, van haver de suar al final per mantenir l'avantatge per sobre dels 10. De fet, al descans, el duel semblava totalment sentenciat. Més 23 a la mitja part, amb 55-32. Després de dos primers parcials estratosfèrics en anotació i en defensa, semblava el preludi d'un festival per començar la temporada, el que hagués estat tot un cop d'autoritat. Però al segon temps la cistella es va fer petita pels casalistes, amb un tercer parcial clarament decantat pels de l'Anoia, un 12-23 que va costar als visitants a només 13 punts amb el 68-55 abans de començar l'últim quart. Va tornar l'avantatge a més 22 a l'inici de l'últim quart amb 77-55, un marge que es va quedar al voltant dels 15 fins al final, amb el resultat i la victòria local per 85-71. Al Casal, tres jugadors amb dobles figures en anotació. Pau Saborido amb 12, Xavi Luiz amb 13 i Lluís Ràfols amb una actuació magistral i 24 punts en els 26 minuts que va estar en pista.
Nosaltres volem ser a la primera part i hi ha moments que veurem el de la segona, esperem que siguin els menys possibles de la temporada i hem d'anar a buscar la primera part 40 minuts. Estem també començant, les cames tampoc arriben, però en general ens quedem amb la primera part, que hem tancat el partit, primera victòria a casa, l'hem treta i ens quedem amb el principi del partit.
A banda del màxim encistellador del Casal davant l'Igualada, Lluís Ràfols, escoltem ara el tècnic, Roger Vendrell.
Nosaltres aquí a casa no podem perdre cap partit. Hem de competir bé, hem d'anar-hi i llavors a fora la majoria els hem de rascar amb victòria. Si nosaltres aconseguim anar en aquesta línia, estarem a dalt i és el que busquem.
Aquest proper diumenge, segona jornada pel Casal, amb el partit a la pista del Vilabàsquet Viladecans. L'altre representant penedesenc a la categoria, el Gelida, també arrencava la Lliga amb triomf per 74-85 a la pista del Manyanet Molins. A la primera catalana femenina, debut amb derrota pel Xamba davant el Lluïsos de Gràcia. Les vilafranquines, gairebé tot el partit perdent per més de 10 punts, es van acostar només 3 a l'últim quart, però van passar d'un 47 a 44 al resultat final de 63 a 48. També derrota pels Monjos a la primera catalana contra el Bàsquet Molins, partit amb marcador molt ajustat en els primers tres quarts pels d'Uri Carmona. A l'últim quart, el rival s'escapava per sobre dels 10 punts, marge que no va reduir-se, consumant la derrota per 78 a 67. I acabem repassant les categories territorials de Barcelona. A primera territorial, grup 2, Casal B 79, Nou Bàsquet Vilanova 61, Montpedrós 74, Monjos B 56. A segona territorial, grup 2, Sant Sadurní 68, Casal C 40. I a tercera territorial, grup 1, Nou Bàsquet Vilanova 45, Gelida B 73. I acabem amb un ràpid apunt d'hoquei patins. Ja es coneix la seu de la final a 4 de la Lliga Catalana Plata. Divendres, a 8:45 del vespre, el Patí Vilafranca rep la visita del Xum Massanet en la tercera i última jornada de la fase de grups. Si els vilafranquins guanyen, jugaran la fase final al cap de setmana del 7 i el 8 d'octubre. Si els vilafranquins guanyen, jugaran la fase final al cap de setmana del 7 i el 8 d'octubre. La Federació Catalana de Patinatge ja ha confirmat que serà la localitat de Sant Jordi d'Esvalls, al Gironès, la que acollirà aquesta final a 4.
Penedès Migdia, l'informatiu de Vilafranca i l'Alt Penedès.
Seguim amb més temes al Penedès Migdia. El grup d'esplai parroquial inicia aquest dissabte els actes del seu 40è aniversari. En té més informació sobre aquest tema el nostre company Sergi Anson.
Alguns dels monitors i monitores d'aquest esplai vilafranquí han presentat els actes que han preparat per aquest curs 2023-2024 en què celebren els seus 40 anys. Com apuntava Jordi Morató, el primer dels actes que han previst és un pregó que tindrà lloc aquest dissabte, dia 30, i que serà plural, ja que participaran representants del GEP d'aquestes 4 dècades. Jordi Morató.
A càrrec de diferents persones que han passat per l'esplai, vam voler escollir persones que englobessin cada dècada, en principi, i les persones que seran seria Joan Mateu i Rosa Coral a la primera dècada, David Vizcaíno a la segona, Anna Mascaró i Fina Bages a la tercera, Guillem Codorniu com a quarta dècada i com a monitors i com a monitores actuals, Carlota Castellano i Montse Plans. Serà un pregó pensat més aviat pels infants, però també per les persones que han passat per aquí, tant com monitors i monitores, com qui ha estat històricament infant de l'esplai.
Una altra de les activitats destacades és una exposició que es podrà visitar a la Capella dels Dolors a partir de mitjans de febrer, on es mostraran diferents elements de l'esplai i s'explicarà la història del grup d'esplai parroquial des de la seva fundació i fins ara. Ens ho explica el monitor del GEP, Arnau Álvarez.
En un recopilatori de tots els anys, és a dir, dels 40 anys del nostre esplai. Nosaltres, com a esplai, tenim una, bueno, podem dir que tenim un arxiu on s'han guardat tot qui ha passat per l'esplai, és a dir, centres d'interès de les colònies, monitors i les fotos més antigues. Llavors, el que farem és a la Capella dels Olors, amb plafons, es anirà com exposant tot el recorregut i tota la història que el nostre esplai ha tingut, perquè, bueno, entre la separació que va haver-hi i tot, i ho explicarem tot.
El calendari d'activitats s'allargarà fins al 15 de juny, quan acabi el curs, i en què han preparat una gran festa amb música per a infants a la tarda, sopar i concerts a la nit, a la zona entre pavellons de la zona esportiva.
El Fons Català de Cooperació explica el treball que fa per ajudar al Marroc després del terratrèmol. El director del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, David Minoves, va ser fa uns dies a Vilafranca presentant el cicle de cinemes africans que es durà a terme a la vila. Va aprofitar per exposar la tasca que el fons està duent a terme en relació als damnificats pel terratrèmol de fa unes setmanes al Marroc, una zona que consideren important perquè molta gent provinent del Marroc viu a Catalunya i, per tant, han comptat amb molt de suport econòmic, però també per altres motius. David Minoves.
I això ho farem així també perquè per nosaltres és una de les emergències de tipus A, de les primeres, de les més importants. Per què? Perquè hi ha tres vincles. En primer lloc, perquè és una zona on hi ha un històric de la cooperació catalana, al Marroc, i per tant tenim capacitats instal·lades. perquè a més hi ha molts projectes de cooperació al desenvolupament, no en aquella zona, més aviat les tenim al nord del Marroc, però també doncs hi ha una certa facilitat per poder arribar fins a la zona del Gran Atlas, tot i les dificultats de logística al Gran Atlas.
Minoves destacava que es vol donar una resposta al màxim d'eficaç possible, tant a nivell emocional per les famílies afectades com en l'àmbit econòmic, a través d'una campanya d'emergència que ha tingut una molt bona resposta de molts municipis. El director del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha afirmat que s'ha pogut treballar ràpidament a través del govern del Marroc i entitats catalano-marroquines per ajudar en l'àmbit de la reconstrucció. I acabem explicant-vos que les excavacions arqueològiques a la Torre Zero de la muralla d'Olèrdola han mostrat resultats sorprenents. La responsable de la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia, Núria Molist, ha destacat que les excavacions realitzades aquest mes d'agost a la Torre Zero de la muralla d'Olèrdola han aportat moltíssima informació que ajuda a entendre què va passar a Olèrdola a l'alta edat mitjana. Aquesta Torre Zero, la més orientada en direcció al Garraf, va ser localitzada fa un any i mig, quan les darreres excavacions havien posat al descobert el darrer tram de muralla i torre. L'objectiu d'aquesta campanya consistia a continuar documentant la torre i el seu entorn. Els resultats preliminars han estat sorprenents, segons resumeix el mateix Museu d'Arqueologia. S'han definit fases de la torre medieval amb dimensions poc habituals. A prop de la torre s'han identificat diverses escissions a la roca amb formes i dimensions diverses i una de les hipòtesis és que aquestes estructures negatives hagin estat utilitzades com a infraestructura per a sostenir una màquina elevadora de blocs o una grua. Arribem al final del Penedès migdia amb el repàs als titulars. La sequera accelera la urgència de trobar solucions a l'escassetat d'aigua al Penedès i millorar l'eficiència de les xarxes. L'alcalde Francisco Romero fa balanç positiu dels 100 primers dies de govern a Vilafranca i anuncia que posarà en marxa l'alcaldia de proximitat. Els usuaris del bus fan una acció simbòlica a l'estació amb tendes de campanya per demanar una millora del servei. El grup d'esplai parroquial inicia aquest dissabte els actes del seu 40è aniversari i als esports Eric Guijarro ens ha explicat que el Casal ha començat la temporada amb victòria, superant l'Igualada per 85-71. Són 2:15, ho deixem aquí. Gràcies per acompanyar-nos un dia més.
Penedès migdia, l'informatiu de Vilafranca i l'Alt Penedès. Una producció de l'equip d'informatius de Ràdio Vilafranca.